lucky. Watch your tone, you better love me, 'cause you're just a clown.
I haurem arribat al punt de 12:15. Seguim al Mercat d'Estiu a la sintonia de Tarragona Ràdio, encetant aquesta nova programació estiuenca i parlant-vos de diferents qüestions. Mireu, l'Organització Mundial de la Salut estima que prop de 21 milions de persones a tot el món estan afectades per l'esquizofrènia. És la malaltia més comú dels grups de les psicosis. Qui en sap al respecte, i almenys avui volem abordar-ho des del punt de vista de les infermeres, és la Laura Ortega. Ella és membre del Col·legi d'Infermeres de Tarragona del CODITA, professora a la URB i autora d'una tesi que en parla sobre la qualitat de vida, sobre l'adaptació social i l'estrès en joves amb un primer episodi psicòtic o en risc de psicosi. Laura Ortega, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, okay. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Crec
que és un tema que del qual cada cop se'n parla més. Ja no val allò de que se'n parla poc, perquè crec que cada cop se'n parla més, però no sé si s'aborda d'una manera correcta. Com ho abordeu vosaltres des del rol de la infermeria, el tema de l'esquizofrènia?
Mira, la salut mental sí que és veritat que cada cop hi ha menys por a parlar-ne sobre ella, però hi ha certes malalties que encara porten a sobre un estigma associat que fa que les persones pues, tinguin una por irracional, no?, al nom d'esquizofrènia o sentir que algú té una malaltia com aquesta. Nosaltres, des del nostre paper infermer, que ens dediquem molt a orientar, ajudar, acompanyar les persones en aquest procés, no?, és un paper clau, però sobretot és també ensenyar i a la societat d'alguna manera què és, en què es basa, perquè sobre concepcions errònies no ens podem basar les nostres atencions i la nostra forma de pensar sobre aquestes malalties.
És importantíssim també per la pròpia persona afectada, no?, que l'entorn ho sàpiga, ho conegui, la pròpia família, els propis amics, el propi entorn social i fins i tot la mateixa persona, no?, que s'abordi d'una manera correcta.
Sí, això és, sempre es va una mica al ritme de la pròpia persona afectada, no? Si ho vol dir, pues l'acompanyem a dir-ho, i si no ho vol dir, que ho vol mantenir en secret, bueno, no en secret, no? Amagar-ho d'alguna manera, perquè moltes vegades les persones amb una psicosi o amb una esquizofrènia pateixen més per l'estigma que reben de la societat que per la pròpia malaltia, no? Estabilitzen la malaltia, deixen de tenir símptomes, però aquesta etiqueta que se'ls posa a vegades fa més mal per part de la societat que la pròpia malaltia. Llavors, sí, és important acompanyar només a la persona, sinó que a la família i al seu entorn, o a qui consideri l'afectat que hem d'ajudar o informar o orientar d'alguna manera.
Dius tu mateixa que una de les àrees que es presenta més alterada quan comença, o de fet quan s'inicien aquestes malalties de la branca de la psicosi, com és l'esquizofrènia, és precisament la qualitat de vida. Neix una mica d'aquí, d'aquesta premissa, la tesi que has presentat, Laura?
Sí, aquest és el tema en el que em vaig centrar jo. La meva tesi surt d'un programa o d'un projecte molt més gran que estava subvencionat per la Marató de TV3, no? Ara que fa poc van passar per la Marató de TV3 dels Nadals. El 2008 també va ser sobre malalties mentals i el meu interès, hi havia molts professionals, un equip multidisciplinar, no? Psicòlegs, psiquiatres i jo, que em vaig centrar en aquest aspecte, perquè la qualitat de vida, tenim la idea de que es deteriora, no?, quan fa molt de temps que vas amb una malaltia o passat molts anys, però el que vam veure és que quan una persona té un primer episodi psicòtic, és quan comença la malaltia d'alguna manera, aquesta àrea de la qualitat de vida i la forma en què se situa amb la societat està greument afectada, no? Llavors no cal esperar 10 anys d'evolució de malaltia per inserir en aquest aspecte, sinó agafar-ho més a temps, no només els símptomes, no?, i fer una miqueta més d'èmfasi en aquestes qüestions.
Suposo que fins ara, o de fet és el que es demana, no?, un canvi a l'hora d'abordar-ho. Fins ara s'abordava primer la malaltia, els símptomes, els efectes, no? Les a nivell potser més mèdic, no ho sé, això m'ho definiràs tu, i el que ara també demaneu és això, que des d'un principi també es tingui en compte aquesta branca, aquest apartat més social, no? És a dir, si tot això ja es ve avall quan es diagnostica, doncs per què esperar a posar-hi solució, no?
És... De fet, és el bo que té estar en equips multidisciplinars, no? Cadascú de forma organitzada i alhora ens dediquem de diferents aspectes de la pròpia malaltia. Pues un aspecte més mèdic a nivell farmacològic, psicològic a nivell de psicoteràpia, i infermeria, pues una mica, arribem a totes les branques una mica acompanyant, no? Pues a nivell farmacològic, efectes secundaris, i sobretot això, qualitat de vida, que és el que hem d'incidir, no? Una persona pot tenir una malaltia i segurament no el concepte de curació queda a un segon terme amb aquests tipus de malaltia, és recuperació i unes condicions de vida que li permeten desenvolupar-se com a persona, com a ésser social i com a... Nosaltres des d'un aspecte, sobretot, molt, molt humà, no?, molt humanista.
I pel que llegeixo de les conclusions de la teva pròpia tesi, tot això comença fins i tot abans d'aquesta detecció o dels primers episodis psicòtics, no? És a dir, la qualitat de vida ja se'n ressenteix, no?, fins i tot temps abans.
Correcte. Això tot té el seu inici el 2008. A nivell Catalunya s'instal·len unes proves pilots d'uns programes d'atenció a les psicosis incipients, i això el que ens permetia era rebre gent que demanava ajuda, tant que ja tingués símptomes psicòtics com que a nivell familiar hi hagués algun component genètic que podria ficar en aquella persona amb risc de psicosi. Mm-hmm. Quan estudiàvem i quan avaluàvem els pacients o les persones que estaven en risc de psicosi, el que veiem és que ja hi havia una davallada d'aquella qualitat de vida. Llavors, doncs és una forma, és un predictor, no?, de que pot ser aquella persona que té símptomes que no són clarament de la psicosi, que no es troba bé, que té pitjor qualitat de vida, doncs això pot fer que una persona, doncs, la desenvolupi, no?, a la llarga o amb un any de seguiment. Llavors, els predictors és el que ens interessa molt estudiar per evitar que aparegui una malaltia.
Sí. Això ho estudieu per una banda, i després com s'incorpora o quin paper juga o quina correlació té amb tot plegat el maltractament infantil, que crec que també és un punt que ho teniu en compte o l'introduïu en algun moment d'aquest estudi.
Sí, el maltractament és un element, és un factor que vaig incorporar al tercer article de la meva tesi, i és un factor d'estrès major. Sí, amb condicions sense malaltia, però en persones amb malaltia el que vam veure és que aquest maltractament infantil, que pot ser una negligència familiar, no? Com no ser atès per la família degudament, doncs tenia implicacions en el moment en què es va desenvolupar la seva malaltia. En aquest cas, tenien pitjor adaptació social, tenien pitjor interès o menys interès en activitats d'oci o de treball o de relacions interpersonals que les persones que no havien rebut maltractament infantil. Sí. Llavors, això configura una forma de la malaltia com a més greu o amb un pitjor pronòstic, no? quan es donen aquests elements a nivell de retrospectivament, no? De l'inici de la malaltia.
I abordant-ho d'aquesta manera, avaluant-ho des de l'inici del seguiment, suposo que canvia, en certa manera, l'evolució de la qualitat de vida. Almenys veiem quina és, no? Almenys la tenim en compte, suposo.
Clar. Com més estudiada, com més elements de risc o de pitjor pronòstic aconsegueixes recollir d'una persona a l'inici de la malaltia, pots fer més èmfasi o pots dirigir intervencions de tot l'equip, per intentar pal·liar o treballar aquests aspectes que segurament hi haurà majors dificultats, no? Pues, tan simple com sortir de casa i anar a prendre alguna cosa amb algun amic, segurament una persona amb una psicosi, no?, amb aquests factors de risc afegits, li costarà més que no pas una persona, pues, que no ha tingut aquestes dificultats amb la seva autobiografia anterior.
I d'aquí, perquè per això serveixen les conclusions, a que es converteixin en protocols o en fets reals, no? Que almenys que els professionals se sensibilitzin sobre aquesta qüestió.
Sí, correcte. És a dir, al final, avaluar bé és el que ens permetrà tenir una imatge més real de amb qui estem, no? Amb qui estem treballant, amb quina persona amb una malaltia, amb el seu nom, cognom, és igual que el càncer, no? A vegades ho porto a aquest terreny més físic que constantment. Sí. Necessites saber un càncer, quin tipus de cèl·lules, si creix ràpid, si creix... Quan tu tens tota la informació, el tractament és més adequat. En el nostre àmbit, el mateix. Quanta més informació tens de què li ha portat a aquella persona a desenvolupar aquella malaltia, les intervencions són més afinades, més acurades i més adequades per cada cas, no? Una mica personalitzat.
Déu-n'hi-do l'evolució també del rol de la infermera, i encara hi ha, no sé si dir-ne... malentesos, però a vegades no, sembla que encara ens quedem amb una imatge estereotipada o antiga del rol de la infermeria. I això crec que també ho volies parlar, no?
Deixar constància, clar. No? Una mica esborrar aquesta imatge de la infermera amb una còfia o la infermera ajudant d'un doctor, no? Estem ara ja molt lluny d'aquesta imatge. Infermeria té un paper crucial als hospitals, als ambulatoris, a política, ens dediquem a fer i defensar el nostre rol autònom, no? Des de la pandèmia ja no és només sortir a aplaudir els sanitaris, no? És que podem lluitar per poder rebre i donar una atenció adequada.
I la situació actualment, ara que em comentes la pandèmia, amb aquest auge, no?, d'aquesta setena onada, de la qual ja en parlen també moltes veus, doncs no ha de ser gens fàcil, suposo, a nivell de recursos, a nivell de situació, no? Què és el que comenteu, o què és el que es comenta dintre del grup, del sector?
El que es comenta és un panorama bastant dramàtic, sí? Jo, que estic en contacte amb els directius de l'Institut Pere Mata, que és on he treballat durant 12 i 13 anys a la meva carrera professional, és que no hi ha infermeria per cobrir les vacances, les baixes, no hi ha, se tanquen, per exemple, a Pere Mata, han hagut de reajustar unitats perquè no hi ha personal per atendre a tots els malalts que hi ha, no? I això és extensible, doncs, a la Tecla, Joan 23, a Pius, a Sant Joan, i és, realment és un problema.
Donaria per una altra conversa, fins i tot aquesta problemàtica. Tornant al tema de la tesi, per tancar l'entrevista, Laura, quin camí ha de seguir? És a dir, quin full de ruta t'agradaria que seguís a partir d'ara aquesta tesi, no? És a dir, d'acord, ja l'hem publicat, tenim les conclusions, sabem el que cal fer, el que tu buscaves, doncs, explicar, visibilitzar, i ara què?
Ara, bueno, no, aquí no parem mai, no? I demanem projectes, intentem elaborar projectes nous, i la meva il·lusió seria tornar a trucar aquests malalts que vam parlar amb ells fa 10 anys, tornar-los a trucar i tornar a avaluar-los i fer un altre tipus de conclusions, no? És a dir, després de 10 anys de l'inici de la malaltia, escolta, com estàs, treballes, no treballes, què t'interessa, fer una reavaluació, no? I veure si el que vam fer fa 10 anys amb el nostre equip de psicosi incipient ha tingut un impacte 10 anys posterior a l'inici de la malaltia. Llavors aquest és el meu una mica full de ruta per seguir fent recerca en aquesta àrea.
Laura Ortega, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos el teu projecte i sobretot per parlar-nos d'aquest abordatge que se'n fa també des del rol de la infermeria per les persones, doncs, això, afectades amb l'esquizofrènia, i sobretot, doncs, contents de saber que cada cop es va estudiant més l'abordatge, la manera de fer-ho, i sobretot en episodis ja, doncs, inicials d'aquesta afectació. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a tu.
I que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé, adéu.
Amb 12 minuts, seran les 12 del migdia.